l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Aquest 8 de març de 2021 volem compartir amb tots i totes vosaltres la recerca de Feminal Debat i Òmnium Cultural al Penedès per reivindicar la visualització de les dones als espais públics, als carrers i places dels municipis de l'Alt Penedès sota el nom, sota la pregunta de on són les dones. Us proposem caminar per aquests carrers i places, per aquests municipis, tot constatant l'escassa presència de noms de dones, de la mà de la Maria i la Íngrid del grup feminista Feminal Debat. Bon dia a totes dues.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
L'any passat, coincidint amb el 8M, també vau presentar per primera vegada aquesta iniciativa de denúncia centrada en aquell moment en Vilafranca i ara amplieu a la resta de municipis de l'Alt Penedès. Recordeu a grans trets els resultats d'aquesta poca presència femenina a la capital de l'Alt Penedès?
Sí, a veure, Vilafranca, dels 100 i escaig pobles que hi ha, carrers dedicats a dones, només 15 d'aquest nombre de carrers són dedicats només a dones. Vale? El que vam destacar, sobretot d'aquest recorregut que vam fer, va ser sobretot que la majoria d'ells estan en les zones perifèriques de la vila, han urbanitzat més darrerament, i alguns d'ells són carrers molt curtets, molt petits, i destaquem sobretot el de Montserrat Roig, que és un carrer que queda molt amagat sota la carretera de Moja, que per tant té molt poca visibilitat. Evidentment que el d'Amàlia Soler és el que més té recorregut, que és la gran avinguda.
La gran propietària.
Exacte, exacte. I doncs això.
Per tant, doble greuge, no? No només hi ha escassa presència, sinó que a més els carrers són de segon els que porten noms de dona.
Bé, de segona, és a dir, que no tenen tanta categoria, però també que demostren que durant molts anys no es van posar carrers amb noms de dones, sinó que la majoria es veu doncs, perquè estan en zones de nova construcció. Doncs.
Sí, només volia puntualitzar que quan contem noms de dona no contem noms de santa.
Que proliferen, també.
Que són...
La majoria.
Moltes.
Són força numeroses, però perquè no hi són en tant que dones que han fet coses, sinó com a representació d'una església que les té també...
Marginades.
Marginades, sí. Exacte.
Hi ha un cas, aquest, que és el de la Santa Joaquima de Vedruna,
sí,
que està a Vilafranca i a Sant Sadurní, que hem tingut el dilema aquest si la posàvem o no. I al final, com que l'any passat no la vam considerar doncs, dins d'aquesta llista, doncs no les hem posat a la vila en aquest any.
Ara heu analitzat els 26 municipis restants de l'Alt Penedès. Expliqueu-me els resultats, aquests números.
Sí, a veure, dels 27 pobles que hi ha en l'Alt Penedès, hi ha uns 2.800 carrers. D'aquests 2.800 carrers... prop de 300 són noms amb home i, en canvi, només hi ha 44 carrers amb noms de dona. Això representa més o menys un 1,5% dels carrers que tenen en proporció doncs, homes i dones. Hi ha d'aquests pobles, el que més té, evidentment, és Vilafranca, segueix i Sant Sadurní, després a Lida. N'hi ha 9 pobles que només tenen un carrer en nom de dona, i 10 pobles que no en tenen cap. Hem de dir que aquests 44 carrers són noms que fins i tot estan repetits, és a dir, que de persones només són 36. 36 noms de persona doncs, que estan en diferents carrers dels municipis de l'Alt Penedès.
I quines dones són aquestes que estan repetides? Parlem, sí, d'escriptores, potser?
Sí, la majoria són escriptores. Encapçala la llista la Mercè Rodoreda, que en té 4, la Montserrat Roig, que en té 3, i després, amb dos carrers, tenim Joana Raspall, la Maria Aurèlia Campmany i la Rosa Sensat. La resta ja són noms únics. La majoria de carrers són de locals, és a dir, persones que han tingut un pes dins del municipi, que sobretot destaquen les benefactores, sobretot propietàries que han cedit terrenys.
A l'estil de l'Amàlia Soler de
Vilafranca. Exacte, això mateix, terrenys, o han fet aportacions econòmiques al municipi. No? Llavors, hi ha sobretot escriptores, poeteses, hi ha algunes polítiques, també hi ha mestres, hi ha 5 mestres en diferents municipis, i també tenim cantants, actrius, hi ha 2 llevadores, ja està bastant divers, no?
Hi ha municipis, a mi el que em xoca d'aquesta recerca és que hi ha municipis, i són uns quants, ara ens diràs els números, que no tenen ni un sol carrer sí. dedicat a una dona.
Sí.
El 2021.
Sí, hi ha 10 municipis.
10 municipis. Sí. Podem dir els noms de la vergonya?
Home, em sap greu, no?
Jo no t'amoïnis. Sí? Mira, són Mediona, Font-rubí, Pontons, Vilobí, El Pla, Les Cabanyes, Pacs, Castellbí, Castellet i la Gornal i Sant Cugat Sesgarrigues. No tenen ni un sol carrer amb nom de dona.
Sí, exacte. Sí, sí.
Ho trobo gravíssim. Què estan ensenyant a les dones i a les nenes del seu municipi?
Sí. I a més això, que tampoc, que no hi ha tantes dones que tinguin un pes important dins del municipi, que això també seria bo, no? Segur que hi ha moltes dones que han fet coses per la societat, pel poble on viuen, i aquestes coses no es tenen en consideració. Sí, sí. A més, els casos són molt curiosos, dels noms de les persones.
Sí,
sí.
Explica.
Alguns. A mi hi ha un que em va agradar molt, que és el de Puigdalba, per exemple, que és el de Mercè Torres Cassana, que aquesta senyora, quan a la Segona República, l'Ajuntament li va demanar que cedís uns terrenys per poder fer una escola. I aquesta senyora no ho va voler perquè ella era molt religiosa i llavors considerava que una escola laica no tenia sentit, no? I per tant no ho va voler vendre. I a l'any 45, ja en plena dictadura, va cedir aquests terrenys precisament gratis, no? Des de la curiositat aquesta, és a dir, els seus principis no li van permetre en aquell moment fer això, no? I ella va fer això, va cedir el terreny per poder fer això i a més va donar uns diners per poder reconstruir l'església. Té un carrer molt bonic perquè és davant mateix de l'església i fa una avinguda, és un carrer molt bonic.
Aquest sí que aquest sí, és un carrer de primera.
A destacar, sí, 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 sí.
Dèiem que hi ha 10 municipis que no tenen cap carrer dedicat a les dones i n'hi ha 9 més que només tenen que només un tenen. Sol carrer
sí.
dedicat a una dona, amb nom de dona.
Sí.
I aquí trobem municipis importants de la comarca. La Maria no els vol dir, però ja els diré jo. Santa Margarida i els Monjos,
sí.
Torrelles de Foix, Sant Martí Sarroca, Olèrdola, n'hi ha més.
Sí,
són
sí.
municipis grans
sí, sí.
que només tenen un sol carrer.
Sí. El de Sant Martí, per exemple, doncs, és una zona nova que, per tant, no està ni edificada. No? Que això també és una de les coses que hem trobat. Que
és una constant.
Sí, sí, sí. O carrers molt allunyats, carrers amb poc significat, doncs.
O carrers que s'han projectat i no s'hi ha construït al voltant,
encara.
Per tant, no tenen cap sentit com a carrer encara.
Bé, com a mínim suposo que és això, s'ha fet darrerament i llavors encara no hi ha moviment en aquell carrer.
Alguna curiositat que sorgeixi d'analitzar
sí,
aquests carrers?
N'hi ha un de Sant Sadurní que també, que ara no sé si recordaré el nom que era, que va ser una senyora que durant la guerra va adoptar a 5 nens que es van quedar sense família i els va cuidar doncs, fins que van ser grans. O sigui, llàstima que ara no recordo el nom.
I té un carrer.
I té un carrer.
I és de primera o de segona el carrer, ho recordes?
No el sé, perquè clar, cadascun s'hem dividit grups i llavors aquest no l'he conegut. El que també és molt bonic és el de Santa Fe, perquè és el carrer que baixa de l'església, per tant també té una bona avinguda. Sí, n'hi ha alguns que són curiosos.
Però el maco de Santa Fe deu ser també una benefactora o algú que va fer alguna cosa en uns anys foscos i per tant que feia les coses com cal, diguem. Mm-hmm.
Sí, clar, moltes són, per exemple, la viu del Mirall d'aquí a Vilafranca, és sobretot pel... La persona que era l'Hisendat era el marit, no? Que ella després va fer la donació.
Però el que és cert és que és una reivindicació que va molt més enllà. El nombre de carrers és simptomàtic d'una situació de la dona que generalitza arreu. Llavors, perdó, eh? Llavors la qüestió és que les dones no estan visibilitzades. No es veuen les dones en peu d'igualtat amb els homes. I això es veu molt clarament amb els carrers. O sigui, tal com ha explicat la Maria, estan, per dir-ho d'alguna manera, ens volen lletges i amagades. Així de clar, o sigui, els carrers són els més lletjos, els menys transitats, els menys importants, i amb uns racons doncs, millor que no es vegin. És exactament l'actitud que té la societat en general sobre les dones i el fet de reivindicar més carrers amb nom de dona també és visibilitzar les dones i les dones i què fan les dones. A més, no és una casualitat que els noms els noms que donen nom als carrers són de persones que fan feines femenins. És a dir, escriptores, mestres, poetes...
Obres de caritat.
Obres de caritat, sí. Òbviament, dintre de la religiositat, tot. Ja hem apartat les santes,
sí, sí.
Però l'exemple aquest de la senyora que en República no volia finançar una escola, però en època franquista sí, demostra molt clarament quines dones són acceptables i a quines dones se'ls dona carrers amb importància, però les dones tres voltes rebels s'amaguen total i absolutament. I el problema de la no visibilització de la dona, al marge que hi hagin més o menys carrers, és que, tal com has comentat tu, quina imatge dona a les dones i a les nenes i als nens que transiten aquests carrers? Perquè els hi dona el missatge que, un, que les dones només serveixen per escriure i per ser mestres,
i per cuinar, i per anar a missa,
i que no poden ser ni científiques ni grans, grans dones d'estat ni cap d'aquestes coses. Que ho són, és que a més ho són. Hi ha una mena d'acceptació que es poden posar carrers d'homes que no són del lloc i en canvi de dones de fora per poder trobar-ne algunes que representin aquests altres estaments...
Per tenir referents, no?
Per tenir referents, no es fan servir. I llavors les nenes només veuen, ai, podré ser escriptora, o podré ser mestra. I els nens també accepten això. Una nena no pot ser científica. I de dones científiques n'hi ha un tou. I no només fora de Catalunya, ni tan sols fora, dintre de la comarca n'hi ha. Llavors ens quedem... Ah, una altra cosa, la repetició de noms.
Ah, sí?
També dona el missatge que no n'hi ha prous.
I per això es van repetint les poques que hi ha.
Com que no n'hi ha prous, hem de repetir. O sigui, no només no poden ser altra cosa que coses femenines, sinó que n'hi ha quatre i les hem de... Quin missatge dona això? Això, per una banda, el fet de la no visibilització de la dona crea situacions com, per exemple, que hi ha dones que moren d'infart perquè la medicina no contempla els símptomes de l'infart en la dona, només els símptomes d'infart en l'home, que són diferents, i llavors el metge no se n'entera de que té un infartant a davant seu. O sigui, ens hi va la vida, a més. És, hi ha exemples una darrere l'altra, de que les dones ens juguem la vida per ser invisibles i, a més, la nostra societat es perd el talent d'un 50% de la població. El no permetre que les dones accedeixin a tantíssimes coses que podríem fer.
I, per exemple, en això que dèiem, parlàvem de doctors, així, en els carrers d'homes hi ha molts carrers que són doctor, el que sigui, no? És a dir, que són persones rellevants, que possiblement ha estat el doctor del poble o el que sigui. Això vol dir que doctores no n'hi deu haver, perquè no n'hem trobat ni una.
Expliqueu-nos qui sou Feminar el debat. Avui estem escoltant la veu de dues de les seves integrants, però volem saber qui hi ha darrere d'aquest grup feminista que ha fet aquesta recerca, que l'any passat ja va començar aquesta tasca amb els carrers i places de Vilafranca.
Feminar el debat va ser una idea que entre unes quantes dones vam engegar que volia ser, tal com diu el nom, un nucli de debat sobre feminisme. Vam començar amb un grup de lectura que està funcionant. Ens ha enganxat, com a tothom, la pandèmia, i això ha retrasat molt, però la intenció és ampliar actuacions i activitats i, de fet, aquesta activitat, tant l'any passat com aquest any, és una mica aquest pas d'anar, de començar a entrar en el món de la reivindicació, però sobretot vol ser un lloc de debat, d'acolliment, de trobada entre diferents, diferents feminismes i diferents maneres d'enfocar-ho.
Ingrid i Maria, ens ha agradat molt que ens acompanyeu avui. Gràcies per aquesta recerca, per aquesta tasca, i acabarem amb música. Què ens proposeu?
La cançó que ens agrada, bueno, que pensem que representa molt, és Tu i sol...
I tu sols tu.
I tu sols tu.
Del diluvi.
Del diluvi, exacte.
És que abans els he fet rumiar i per això ja el teníem mig pactat. Moltes gràcies, un plaer tenir-vos aquí. Sort, adéu-siau.
Gràcies.
Seràs aquella que vas voler ser. Seràs la tres voltes rebel. Seràs un puny alçada al vent. I tu sols tu faràs vibrar cinc.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.
Són 2:15 en punt, arriben les notícies en clau Penedès i després seguim parlant d'hortènsies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim un nou repàs a les notícies dins del Penedès en xarxa i us comentem que la Covid-19 ha eixamplat la crisi de drets socials, segons el síndic de Greuges de Catalunya. La Sindicatura de Greuges de Catalunya ha presentat l'informe anual de la institució corresponent al 2020, un any marcat per la pandèmia. L'informe destaca els problemes en l'accés a la salut, la desigualtat en l'educació, la vulnerabilitat de la gent gran en residències, la temeritat sobre la natura i el clima, o també l'emergència de l'habitatge com a element vital, entre altres problemes. El 2020 ha estat, doncs, l'any en què s'ha presentat més queixes de tota la història de la institució i per primer cop s'han superat les 11.000. L'àmbit social és el que agrupa un major nombre de queixes, passant del 28% dels darrers anys al 38% d'aquest 2020. L'informe recull que a Vilafranca del Penedès s'han fet un total de 75 actuacions, que inclouen 27 queixes i 48 consultes. El tinent d'alcalde, coordinador de l'àrea de serveis a les persones i promoció social, Ramon Zavalla, destaca que l'Ajuntament ha treballat per evitar un major impacte de la crisi del coronavirus amb un pla de xoc i una atenció especial als àmbits dels serveis socials i la gent gran, la salut i l'educació. Treball apunta que l'informe del síndic és una eina útil per tenir en compte i seguir treballant en aquesta línia perquè la crisi no es converteixi en estructural. Comença el judici pel violent crim de Montmell del 2017. Dos germans estan acusats d'haver matat el seu cunyat per una disputa relacionada amb drogues. Tot a punt, doncs, perquè avui, dia 8 de març, comenci a l'Audiència de Tarragona aquest judici per la mort violenta d'un home al Montmell l'agost del 2017. El passat dijous, a la tarda, ja es va constituir el jurat popular que jutjarà els dos germans que estan acusats d'haver matat el seu cunyat arran d'una disputa per una plantació de marihuana. El judici s'havia d'haver celebrat el passat novembre, però es va haver de suspendre perquè els dos acusats estaven confinats per la Covid-19 en el seu centre penitenciari. Una de les particularitats del cas és que el cadàver de la víctima, un home de 30 anys, que es deia Diego, mai ha estat trobat. Els Mossos van detenir els dos germans l'octubre de 2017, per als quals es va decretar presó provisional, comunicada i sense fiança. Tot i que també s'apuntava a la possible participació del seu pare, no es van trobar prou proves per corroborar-ho. La policia local de Sant Sadurní rep formació en diversitat sexual i igualtat de gènere. Els agents de la policia local de Sant Sadurní han participat recentment en unes sessions formatives sobre diversitat afectivo-sexual i d'identitat de gènere i han treballat també en els protocols d'abordatge de les infraccions d'odi i discriminació. L'objectiu és que els consensuïn els serveis municipals amb una línia d'atenció i intervenció davant aquests casos i avançar en una nova mirada des de l'administració local, establint un circuit d'atenció i acompanyament a les persones que necessiten. Aquesta iniciativa, que està liderada per la Regidoria d'Igualtat de Sant Sadurní, compta amb el suport també de la xarxa SAI del Consell Comarcal del Penedès i s'estén també a altres grups i serveis del mateix Ajuntament de la capital del Cava. I us comentem també que hi ha una xarxa de guies sobre què menjar segons el cicle hormonal. Coincidint amb la commemoració del 8 de març, avui dilluns l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues convoca una xerrada online a càrrec d'Esther Milà amb el títol Què menjar segons el cicle hormonal. Aquesta xerrada sobre aliments i cicle menstrual parteix d'assenyalar que l'alimentació influeix en el cicle menstrual i que els canvis hormonals poden arribar a condicionar a l'hora d'escollir els aliments, depenent de la fase del cicle. El propòsit és el d'aprofundir en l'alimentació i el cicle hormonal per tal d'entendre'ns millor. La xerrada serà en format online, a partir de les 9 d'aquesta nit. Les persones interessades es poden inscriure a través de l'adreça de correu ccs.dinamització@santcugatsesgarrigues.cat. Repetim l'adreça en la que es pot fer la inscripció, ccs.dinamització@santcugatsesgarrigues.cat.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Els dilluns a aquesta hora parlem de verd i avui més que de verd parlarem de rosa, de blanc, de violeta, de blau, perquè aquests són alguns dels colors que poden tenir les hortènsies i el nostre jardiner, el Ton Vilarrubias, ens parla d'hortènsies. Bon dia, Ton.
Bon dia.
És una flor que t'agrada especialment?
Home, quan estan guapes són molt guapes, a més són plantes xules.
Són majestuoses, oi? Tenen un
sí,
punt...
Sí, més són... diguéssim, de la jardineria antiga, vull dir, els nostres avis ja en tenien d'hortènsia, són plantes que ja porten molts anys.
Són plantes d'abans, és veritat.
Sí.
No sé si es continuen utilitzant tant en jardineria, però abans es prodigaven molt.
Abans era molt més que ara. I a més, encara hi ha gent que té, diguéssim, la mena, no? La mena, és a dir, planta que no ha estat modificada, vull dir que és original, i hi han verdaderes, diguéssim, com es diuen ara, exemplars increïbles, no? Vull dir, jo conec un senyor que al seu pati, aquí a l'Espirall, té una hortènsia que fa boi 2 metres d'altura, no? És un bitxarraco que quan floreix és increïble.
Impressionant, no?
Sí, 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 sí. I inclús quan la talles i tal, té uns troncs lignificats, no? Té una bona planta, no?
Hi ha un tòpic que acompanya les hortènsies, tu ara em diràs si és veritat o no, i és que necessiten molta aigua.
Bueno, ja arribarem.
Ja hi arribarem.
Ja arribarem.
Anem,
vale?
Pam a pam,
anem,
doncs.
Pam a pam.
Vinga.
A veure, la hortènsia, val, és de la família de les Hydrangeaceae. És a dir, el nom en llatí és Hydrangea macrophylla. La macrophylla és la varietat que tenim aquí més comú, val, que és un semiarbust que no és molt alt, però que antigament era alt, no? I llavors també n'hi ha que són arbustives, és a dir, grans, després en tenim de enfiladisses i després en tenim de llenyoses, que ja és 6 metres, un arbre, vull dir, és un arbust gran.
És un arbre?
Sí, és original d'Àsia i l'Himàlaia, també de Sud-amèrica, però més aviat d'Àsia i Himàlaia, no? Té uns troncs llenyosos, amb una fulla verda grossa, lobulada, però hi ha varietats que són diferents, i llavors té com unes dentetes al voltant, no? I les fulles, que això és amb totes, surten dels àpices, no?, dels àpex, oposadament, és a dir, surten dos cap a una banda i el pis següent surten cap a l'altra banda, val? Va fent, no sé com explicar-ho, això, però bueno, són oposats, surten, sí, va fent com una creu, val? Cada cop que va pujant.
I he començat elogiant el color de la flor, aquest blau, aquest violet, aquest rosa, i les fulles també són impressionants.
Sí, són molt maques,
tenen
quan estan verdes i tot, són xules.
Que acompanya.
Hey. Aleshores, les flors, val, són grosses, fa unes flors grosses que van des del color blanc, el rosa, el blau, el malva, el violeta, i llavors és una flor que és amb inflorescència en forma de, que se'n diu, de corimbo, val? És com una semiesfera, encara que també hi ha varietats que són en forma de, com de panotxa, com si fos un blat de moro, val? Que és amb la varietat que se'n diu paniculata, la que tenim aquí sempre, la que hem dit, la macrophylla, val? Llavors, hem de pensar que el que veiem de les flors, allò que és de color, són els sèpals, no són els pètals. És a dir, la flor real, real, que serien els pètals i el pistil, tot això és un puntet que tenen a dintre.
Està amagat.
Sí, i a més, moltes vegades la flor és estèril. Que, és a dir, no, per la part de fora són estèrils, hi ha 4 floretes a dintre que són les que tenen capacitat per fer llavor, no? El color de la flor pot venir per un tema genètic, però també pot venir pel tipus de terra que té. L'influeix el tipus de terra amb el color, li fa variar el color. Com més àcid és el terra, el color es torna més blau i més violeta. I llavors, si el terreny és més alcalí, són més roses o liles.
I quin terra predomina al Penedès?
Aquí és alcalí. Però, per exemple, hi ha molta gent que té l'hortènsia blava i llavors, quan ho reguem amb aigua de l'aixeta, es va tornant rosa.
Ah, sí?
Sí, o lila. Aleshores, el que feia una tieta meva era cada cop que feia agafava una llauna de tonyina, feia tonyina allò, purem tonyina, no? Doncs agafava la llauna i l'enterrava dintre la torreta. I d'aquesta manera se li tornava blava.
Per què?
Perquè és metàl·lic, és de ferro.
Sí.
És a dir, el metall, el ferro, el rovellar-se i l'oxidar-se va robant els, diguéssim, les partícules o les molècules de calç, les va neutralitzant, va acidificant el terra i se'ns va tornar en blava.
I com inclús sabia això, la tieta?
Però jo s'havia sabut sempre. Això s'havia sabut des de sempre, això.
Sí, sí, sabies de popular.
Sí, aleshores jo, quan vaig entrar a treballar fa molts anys en una jardineria, venien uns sobrets on hi anaven uns claus, val, que era ferro, que tu els clavaves a la terra i tornava la...
Ara no sé si es comercialitzen, però abans sí.
Bueno, hi havia el que era el clau del miracle, que era un producte francès, le clau du miracle, no? Que era un adob. I després hi havia el clau aquest que tu tiraves a les hortènsies i se't tornaven blaves, no? Aleshores, hem de pensar que les hortènsies hi ha més de 400 espècies diferents, val? La que tenim més aquí, que és la macrofilla, és la més típica, que és el semiarbust aquest que tenim, que va tant plantat a terra com amb torreta. Tot es perd en la fulla. És a dir, l'hivern se'ns queda pelades. I llavors, hibridant-les, han aconseguit moltes més tonalitats de vermells i de liles i de blaus i de violetes, però hem de pensar que sempre ens movem amb aquests colors. Val? No, no hi ha grocs. No hi ha ni grocs,
ni carbassa.
Ni carbassa, vull dir, sempre és dintre d'aquests colors, no? I ens floreix des de principis de primavera, bueno, principis primer brota, des de la primavera fins a finals d'estiu. El que passa que aquí intervé el tema de la poda i el tema del cuidado, que és allò de que la gent et diu no enfloreix l'hortènsia. Bé, doncs perquè estàs fent algo que no està ben fet.
És habitual, no? Aquesta queixa.
Sí, sí, és molt habitual. Aleshores, les flors poden arribar a tenir fins a 20 centímetres, vull dir, fa unes bones enciamades, val? I aleshores, aquest seria en el cas de la macrofilla. Després tenim la hidrangea paniculata, val? Que és molt més alta, pot arribar fins a 6 metres d'altura. Fa unes flors grans, roses i blanques, i floreix a l'estiu. En forma de panotxa piramidal, com una piràmide.
Després... Aquestes hortènsies estan a l'exterior?
Sí,
o poden estar a l'interior?
A l'exterior.
Fora,
l'interior,
eh?
Res.
No funcionen.
No. Aleshores, després tenim la hortènsia quercifòlia, que com el nom diu de querci, que ve de quercus, de roure, perquè la fulla té forma de fulla de roure, val? També és molt més alta que la macrofilla i la fulla és avellotada. I de sota a l'envés és de color vermell. I llavors, quan floreix, les flors són blanques i es van tornant roses a mesura que va passar l'estiu.
Aquesta ha de ser impressionant.
Eh? Aquesta és molt xula. Després tenim també la hidrangea àspera, que seria com la quercifòlia, que agafa fins a 3 metres d'altura i el que té és que el tronc i les fulles són peludes. Tenen uns pèls. Si tu la veus, no ho saps que és una hortènsia, eh? Val? A més, la fulla, així com les fulles, la part de fora on té els sèpals, té uns sèpals molt de color, diguéssim, molt acolorits, cap al centre va quedant una floreta més petita i més pobre, diguem-ne, no?
No és tan agraïda,
no,
visualment.
No, però clar, també són espectaculars, no? Després tenim l'arborescens, val? Que l'arborescens ens fa unes fulles molt grans, ovalades, d'un verd fosc, molt fosc, fa flors a l'estiu i fa unes flors grans i blanques. Aquestes serien les que més o menys se'ns adapten. Quan parlem d'adaptació vol dir que no està adaptat. Vol dir que la planta, quan la plantem aquí al Penedès, l'hem de cuidar. Hem de tenir present, per exemple, que el que és Galícia, hi ha cases que les valles, en vez de fer la valla de xiprer, la fan d'hortènsia.
A Galícia hi plou molt, no?
Aquí anem. Són plantes que necessiten molta aigua. Necessiten terres molt frescos i necessiten molta aigua, val?
Aquí no tenim molta aigua. Com l'adaptem?
Bé, una, el que parlem sempre de l'encoixinat. o l'encoixinat, o ficar la capeta de plàstic, o bueno, de plàstic de mà antiherbes, o algú que eviti l'evaporació, un terra fresc, que tingui drenatge, que quan reguem l'aigua vagi profunda, va, i aleshores anar tirant aigua i anar cuidant-les amb el tema de la calç, tirant ferro, i no plantar-ne moltes, evidentment, no fer una valla d'hortènsies.
Aquí no ens ho podem permetre.
No, un per terra amb 5 o 6 hortènsies, jo crec que sí, val? Bueno, aleshores, la fulla ens la perdem, a la tardor, perdem la fulla, i llavors a primers de març ens comença a brotar, val? La floració començaria una primera floració a la primavera, que dura fins a 6 a 8 setmanes, i llavors, a partir de finals d'agost i setembre, hi ha una altra floració. Aquesta floració és en diferents branques, i aquí és on comença el tema de que hem de saber què tallem i què no tallem.
La poda. Ja deies que era clau.
Sí. Aleshores, col·locada mai directa al sol. Sempre que tingui sombra. És a dir, necessita aigua, la posem a la sombra. Si la posem al sol, té una transpiració molt bèstia i llavors absorbeix més aigua. És una planta que, si està ben cuidada i tot, desenvolupa, es fa grossa. Aleshores, com més gros, més aigua hem d'anar tirant, perquè més gasto té. Aleshores, hem de comptar que si la temperatura ens puja a més de 18 graus, la floració es pot parar.
Això a la primavera passa.
Bueno, i a l'estiu?
I a l'estiu molt més, evidentment.
Vale, aleshores, si la podem tenir a la sombra, tot això ho evitem.
Baixem graus.
Exacte. Llocs frescos, posar-la en llocs frescos. A darrere de les cases, als patis que queden més arraconats, que no és allò a ple sol, ni a costat de la piscina, sinó, val, en llocs on no toqui el sol. Aleshores, el tema dels recs, manera de regar. Hem de fer recs abundants, però per inundació. Però hem de vigilar perquè la inundació ens pot provocar fongs. Estem parlant de terres amb molta matèria orgànica i terres molt sueltos, on afegim fems, on afegim productes que es descomposen, i que si aquests productes, productes diguem-ne, fulles, val? Si tot això que es descomposa té molta aigua, en vez de descomposar-se, es podreix. És a dir, té una descomposició, que podrir-se també és descomposar-se, però és una descomposició anaeròbica, sense aire. I quan no hi ha aire, podreix. I podrir vol dir que les arrels ens les mata. Després, per evitar les podridures, també és el tema d'anar tirant ferro, val? Perquè això, doncs, no ens pugui passar tant. Aleshores, quan fem un forat per plantar-la, el més fàcil és fer un forat ben gros. A sota hi posem grava, cascotes, trossos de pedra, totxos, perquè quan reguem tota l'aigua se'ns escoli bé i marxi tota l'aigua. I llavors quedi l'aigua que la planta ens agafarà i aprofitarà. Però l'entollament no. Quan nosaltres reguem per inundació hi ha un moment d'entollament, però aquell entollament desapareix. Perquè el que busquem són recs profuns, que vagin avall.
Fa arrel profunda l'hortènsia?
Sí, clar, fa. A veure, profunda... Sempre jo, una mica, la idea és que la proporció de l'arrel és la proporció de la planta. Aleshores, evidentment, si és un lloc molt humit, on hi ha molta aigua, no farà tanta arrel. Si és un lloc on ha d'anar a buscar, doncs va a buscar. Llavors és allò que rasques el terra i és tallera de color groc, que està la pobra allà buscant, sobretot en jardins on no collim fulles, on te fiquem molt de mulch o molta matèria orgànica per conservar l'humitat, veus que les arrels s'instal·len allà, perquè és on rep l'aigua ràpid, no? Aleshores, fer florir la planta durant anys consecutius és difícil.
Ah, sí?
Pel tema de la poda. I aquí és on entrem ja amb bueno, s'ha de saber el que estàs fent. Primer, només floreix a les iemes apicals.
Què els són les iemes apicals?
Els brots de la iema apical és la iema central. Iema en català no sé com es deu dir, gema.
Gema.
Gema, la gema apical, no? La gema apical és la que hi ha a la punta de la branca. Quan normalment podem, és el que tallem. perquè la idea aquí, quan es poda, és el rotllo roser, saps? Vinga, fot-li, cap avall. Què passa? Que les branques de l'any anterior, amb la llema apical, són les que ens floriran a la primavera. I les branques que tregui noves són les que ens floriran a final d'agost. Si la podem molt, fins a final d'agost, que no hagi tret totes aquestes gemes noves, bueno, aquestes xupons, que en diem, no ens floriran.
Perdem una florida.
Perdem una florida. Hem de treure una proporció de la branca de l'any anterior, però no tota la proporció. No és un tema de rebaixar la planta cap avall, no. És un tema de buidar de dintre.
Quan podem?
Jo, el meu consell és, quan acaba de florir, aquella branca que ens ha florit la tallem. No fins a baix, eh? Sinó tallem aquella flor que ens ha florit dos nusos avall.
Un cop està seca, fora.
Exacte. I llavors allò ens brotarà, i aquells brots són els que ens floriran a l'any que ve, a la primavera. I llavors, la segona poda que fem és el mes de setembre, quan aquestes flors que ens han florit les traiem. Quan ve a l'hivern i ens perd la fulla, el que fem és treure branca seca i branca que descaradament ens està deformant la planta, o que descaradament no té que estar allà. Si no, no tallem.
Per tant, arribem a podar tres cops l'any.
Sí, per anar bé, sí.
Darrere de les dues florides.
Sí, has de pensar que si, per exemple, el roser ens floreix a la branca nova, llavors el que fem és tallar més avall possible perquè tregui el màxim de branca possible. Aleshores, el roser d'emparrà ens floreix a les branques del segon any. Llavors, quan podem, hem de... És com una barreja dels dos rosers.
Ho veig.
Aleshores, és una qüestió de...
Necessita molta atenció, aquesta hortènsia.
No remenis gaire, val? Treu les fulles seques, les branques que et puguin molestar per passar, i deixa l'arbust gran. Val? No per podar molt, et florirà més. Que aleshores... Clar, és llavors el que et diu, no? De que clar, si aquí la gent ho poda com un roser... A la primavera no brot, no floreix, a l'estiu floreix una mica a l'agost, i a l'any següent, com que té aquelles brotades, com que hem dit, hosti, no m'ha florit, millor que no faci res.
No toco res,
aleshores agafa i serà quan ens farà una florida guapa. Ara hem de pensar que és una planta que quan la tenim al jardí l'haurem de deixar amb una altura normalment d'un metre com a mínim, i d'amplada un altre metro.
Necessita espai.
Planta, necessita espai, perquè si la fem petita, traiem tota la flor.
Si no tenim aquest espai, no plantem hortènsia.
Ah, aniríem aquí. Val? És a dir, quan plantem, ens informem de l'amplada que agafa la planta per viure en condicions. Llavors, l'hortènsia necessita espai i altura. I llavors, a partir que la tenim alta i que... doncs més o menys la tenim amb una forma durant tot l'any normal, gran, aleshores serà quan la planta anirà fent. Recordem, treure la fulla quan s'ha passat, la flor quan s'ha passat, tallem allà una mica avall, i aleshores el que normalment traiem, que són els xupons a l'olivera, traiem els xupons. Doncs aquests xupons els deixem, i aquests xupons ens floriran a final de primavera.
I quan acures el ferro, no?
Aleshores, aniríem ara a parlar del tema dels adobats.
En un minutet, adobats express.
Els adobats, bé, és una planta que necessita molta potassa. Així com la gespa utilitzem adobs nitrogenats, amb aquest busquem potassa, perquè busquem flors. Fòsfor i potassa. El fòsfor, per poc que n'hi hagi, ja és molt. Val? Aleshores, la proporció seria... Quan nosaltres comprem un adob, ens donen tres números, no? Per exemple, 15, 15, 15, vol dir que cada 100 grams n'hi ha 15 de fòsfor, 15, bueno, 15 nitrogen, 15 de fòsfor, 15 de potassa. Doncs això seria un adob pla, que serviria per tot. Aleshores, per la hortènsia seria un adob que en diríem un 1,07, 2,3. Vol dir 1 de nitrogen, 0,7 de fòsfor, 2,3 de potassa. La proporció. Aleshores, això, els adobs orgànics, normalment són unes proporcions que s'assemblen més.
Tom Vila Rubias, gràcies per acompanyar-nos. Aquestes hortènsies floriran espectaculars aquest any. Gràcies a tu.
Esperem-ho.
Bona setmana.
Val. Adéu.
I avui, com que és 8M, Dia Internacional de les Dones, la música que sona és música de dones, música femenina, i amb molta força, com aquest respect de l'Aretha Franklin, amb la qual arribarem a les 11. Notícies, i seguim.
Escoltant Penedès en xarxa.